Són les dues de la tarda i això és Estel Migdia, les veus que sonen aquest dimecres 15 de setembre, dia de la taula de diàleg, i a aquesta hora són aquestes.
El tribunal, que la funció de la mesa és garantir que es pugui parlar de tot.
Un acord d'aquest tipus col·lectiu, tampoc ho veig clar que ho puguin fer, es podrien ser acusats possiblement penalment.
Eh? Sobretot en atac no es falta gente.
Aquests són els protagonistes, com sempre, d'una jornada de la que, com sempre també, intentarem treure l'entrellat polític, social, cultural i esportiu. Tenim una hora d'informació i anàlisi per endavant i a Estel Migdia tenim tot un equip preparat per explicar-t'ho. Per això saludem a aquesta hora el tècnic de so darrere la peixera, Jordi Carretero, a Pau Massip pel capdavant de la producció, a Judit Caselles i Sílvia Muñoz dels exteriors d'aquests estudis i a l'equip de redacció d'informatius d'aquesta casa com Olma Giró, Xavi Toscano i Anna Closa. Aquest dimecres volem començar preguntant-nos com començarà tot just d'aquí una hora aquesta taula de diàleg. Hi assistirà la delegació de Junts per Catalunya? Esquerra abordarà el tema de l'aeroport? I Pedro Sánchez es quedarà a la taula o només es farà la fotografia? De què ha de servir un dia com avui, en el que l'ara conseller Roger Torrent ha anat a declarar el TSJ com expresident del Parlament? Aquestes són algunes de les preguntes que ens plantegem per avui i que des d'Estel Migdia intentarem respondre tot seguit. I quan passen dos minuts de les dues del migdia i tots presentats, comencem a saber a aquesta hora què és el que passa a casa nostra i a la resta del món i comencem, com sempre, també mirant cap al cel i sabent quin temps farà aquesta tarda i les primeres hores de demà. Ens ho explica tot plegat Jordi Miralles. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. La previsió meteorològica de cara a les properes hores ens continua indicant nuvolositat variable a tot Catalunya, uns núvols que aquesta tarda donaran ruixats a les comarques del Pirineu i avançada la tarda, cap a última hora del dia, també a les comarques del sud de Tarragona. De matinada podrien arribar d'altres punts de l'interior i de Ponent. A destacar la humitat molt alta i, per tant, molta xafogor durant tot el dia i també durant tota la nit, especialment al litoral i al prelitoral. La previsió per demà ens indica un temps molt semblant a la d'avui, però a la tarda els ruixats i les tempestes afectaran sobretot comarques del Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona, comarques de l'interior de Girona, localment amb una certa intensitat. Les temperatures demà molt semblants a les d'avui, per tant, calor i xafogor. De cara a divendres tindrem més núvols, ruixats una mica més extensos i per fi les temperatures afluixaran una mica de cara al cap de setmana.
Gràcies, Jordi. I ara sí, encetem plana informativa. Anna Closa, Sílvia Muñoz, que avui està també als estudis de Ràdio Estel. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
La taula de diàleg arriba amb els socis del govern català tensionat i dividits. En poc menys d'una hora tindrà lloc la trobada a Palau, on només hi assistiran d'una banda consellers d'Esquerra per part de la delegació catalana i de l'altra ministres de l'executiu espanyol. El president Pere Aragonès va deixar fora de la trobada membres de Junts per Catalunya que no formen part del govern, Sílvia.
Posem un context abans. La tensió va arribar dilluns al matí quan Junts per Catalunya va anunciar els noms que formarien part d'aquesta taula de diàleg. Dels quatre que va anunciar, tres no formaven part de l'executiu català, fet que va molestar Aragonès, que va defensar-se dient que la trobada era entre governs i, per tant, la representació havia de ser al màxim nivell institucional. En aquesta línia, Moncloa va subratllar que no hi tenia cabuda els polítics independents, com els que havia proposat Junts per Catalunya. A la tarda, el secretari general de Junts, Jordi Sánchez, va acusar el govern central de vetar els seus noms i va defensar que els mantindria.
Com queda, doncs, la taula de diàleg a aquesta hora?
La delegació catalana només hi participarà la consellera Laura Vilagrà i el conseller Roger Torrent. I per part de l'espanyola, els ministres Yolanda Díaz, Félix Bolaños, Isabel Rodríguez i Miquel Iceta.
Saludem a aquesta hora Judit Caselles, que la tenim al Palau de la Generalitat, pendent de l'arribada de Pedro Sánchez al mateix palau i de que s'enceti aquesta trobada de la taula de diàleg que reprendrà després de la pandèmia. Judit Caselles, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Què ens pots explicar ara mateix?
Doncs molta expectació davant de Palau. Són molts els mitjans de comunicació aplegats aquí a la plaça Sant Jaume, que està tota blindada pels Mossos d'Esquadra, esperant veure si arriba el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Estem pendents també de com serà la rebuda que li farà el president del govern català, Pere Aragonès. Després de fer-se una foto conjunta, està previst que comenci la reunió entre els dos mandataris. Serà a les 3 a la sala de diputats de Palau. Consistirà en una sessió de treball per situar els objectius i la metodologia de la taula per a la resolució del conflicte polític. Un cop acabi la reunió, els dos presidents faran una compareixença pública des de la Galeria Gòtica i a l'últim tindrà lloc la reunió de les dues delegacions al Saló Torres Garcia de Palau.
Ara ho dèiem amb la Sílvia Muñoz, si no ens equivoquem, Junts descartada de la taula de diàleg.
Exacte, fons del partit asseguren que no aniran en aquesta taula i que tampoc faran cap comunicat abans que s'asseguin els tres consellers d'Esquerra amb la delegació de representants que ha nombrat el govern espanyol. Per tant, quedarà palès el trencament entre Junts i Esquerra sobre com abordar aquesta taula de diàleg.
6 minuts que passen de les dues del migdia. Judit, no marxis, et tenim allà a Palau de la Generalitat. Farem una cosa com que a les 3 s'inicia aquesta taula de diàleg just al moment en què acabem en aquest programa. Sí que et demano que en el moment que Pedro Sánchez arribi al Palau de la Generalitat ens demanis pas per explicar-nos doncs, com s'inicia, si més no la trobada, però aquesta arribada del president espanyol a Palau de la Generalitat. Judit, gràcies, fins ara.
A vosaltres, fins ara.
D'altra banda, l'expresident del Parlament i actual conseller d'Empresa, ho acabàvem d'explicar, Roger Torrent, ha declarat aquest matí al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investigat per desobediència i ha negat que desobeís el Tribunal Constitucional i diu que va ser políticament neutral, Anna.
Torrent es defensa assegurant que durant el debat parlamentari va deixar debatre sobre monarquia i autodeterminació per protegir el dret de la ciutadania. A la sortida del tribunal, Torrent ha defensat el seu paper al capdavant del Parlament de Catalunya la legislatura passada.
Des d'aquesta perspectiva hem traslladat al tribunal que la funció de la mesa és garantir que es pugui parlar de tot el Parlament de Catalunya, que s'hi puguin traslladar aquells debats amb qüestions que preocupen el conjunt de la ciutadania, que són d'interès públic, que es puguin plantejar a la seu de la sobirania nacional del nostre país i que es pugui fer sense cap tipus de censura, sense cap tipus de limitació, sense cap tipus de coerció.
Sobre el mateix Torrent, el portaveu adjunt del PSC, Raúl Moreno, ha assenyalat que tots els representants polítics han d'anar davant la justícia sempre que se'l reclami.
En una entrevista al matí a Ràdio Estel, Torrent apunta que sabia perfectament que s'estava saltant les recomanacions.
El senyor Torrent va coneixia perfectament quan es va saltar, diguem-ne, les recomanacions que es feien de cara a la tramitació d'una iniciativa parlamentària, que és el que feia. Tant és així que fins i tot recordo que en aquell moment va canviar l'hora del ple, no? Justament per intentar despistar l'acció de la justícia, no? Seran els jutges els que diguin si això va ser o no va ser legal.
Sobre la taula de diàleg, el mateix Moreno considera que Junts hi hauria de ser.
Contra més persones participin del diàleg, millor, no? Justament per això creiem que el govern de Catalunya és un govern que està format per dos partits i, per tant, doncs, que el govern, en la seva major amplitud, ha de poder estar representat en aquesta taula de diàleg.
Això sí, Raúl Moreno també apuntaria que hi haurien d'assistir altres parts perquè Catalunya estigués representada en la seva totalitat.
Contra més persones participin del diàleg, millor, no? I entenem que les reivindicacions que legítimament farà el govern de la Generalitat en aquesta taula de diàleg doncs no és no són unes posicions defensades per la majoria. Per això nosaltres reclamem des de fa temps la necessitat d'un diàleg Catalunya endins entre els partits polítics. No? De fet, jo crec que les desavinences ahir entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana posen de manifest la necessitat de que Catalunya necessitem un diàleg per intentar consensuar una posició majoritària del conjunt de la ciutadania davant del diàleg amb el govern de l'Estat.
I ens vam assabentar ahir, els 13 CDR detinguts en l'operació Judas el 2019 van a judici per terrorisme.
L'Audiència Nacional ha considerat que han d'anar a judici per pertinença a una organització terrorista. 9 d'ells també seran processats per tinença, dipòsit i fabricació de substàncies explosives.
Precisament, per parlar-ne de tot plegat, saludem a aquesta hora i des d'aquest programa Eva Pous, advocada d'Alerta Solidària. Eva Pous, bona tarda i gràcies per atendre'ns.
Hola, bona tarda.
El magistrat de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ara ho explicàvem, asseurà finalment el banc dels acusats a 13 persones per organització terrorista. Són precisament els 13 CDR detinguts en el que es va anomenar aleshores com Operació Judas. Us esperava una notícia com aquesta des d'Alerta Solidària?
Bueno, si ens movem amb paràmetres jurídics no ens ho esperàvem, però movem-nos amb paràmetres polítics era d'esperar, perquè al final l'Audiència Nacional és un tribunal, no?, de forta tradició antidemocràtica, de fet el seu naixement, no?, té l'arrel, no?, amb el Tribunal d'Ordre Públic del franquisme i no va canviar res, només el nom, i a partir d'aquí doncs no ens sorprèn, tampoc no ens sorprèn en el moment polític escollit, no?, amb l'enèsim intent d'ingerència política per part del Poder Judicial en el context polític català, i per tant no ens deixa de sorprendre, però no ens deixa d'indignar, i esperem que la gent no es deixi d'indignar amb un fet tan greu com és el cas del 23-S.
Perquè, Eva, des d'Alerta Solidària porteu el cas de Tots 13?
Portem el cas de totes les encausades, menys una persona que fa doncs, relativament poc ha fet un canvi d'advocat.
Deixa'm preguntar-te com valoreu també l'escrit del magistrat, perquè déu-n'hi-do l'escrit del magistrat, que parla d'equip de resposta tàctica de nou, d'un suposat CNI català. En fi, què en penseu?
Bueno, que només els faltava introduir la trama russa, no? Al final tenim aquí una reproducció sistemàtica, no?, per part del jutge del que diu el fiscal i del que diu el fiscal, del que diu la Guàrdia Civil, que el que veiem és que bàsicament intenten imposar un relat que qualsevol persona que hagi trepitjat, no?, els Països Catalans sap que és absolutament fals. Segurament estarem en el primer cas, no?, en què es porti a judici unes persones acusades de pertànyer a una organització que ningú coneix, que no ha tingut cap transcendència pública ni tan sols cap coneixement, no?, amb els àmbits més estrets de l'independentisme, i per tant doncs, és sorprenent. Llavors, que el magistrat hagi comprat el relat, no?, perquè bàsicament són gairebé les mateixes pàgines pel que vam poder veure, no?, a través del que ens va facilitar la premsa de l'escrit del Ministeri Fiscal, que a hores d'ara encara no s'ha sigut notificat.
Perdona, Eva, ho heu conegut per la premsa?
Sí, és a dir, la primera notícia la vam tenir a l'agost, no?, a través dels mitjans de comunicació, de l'escrit que interessava al Ministeri Fiscal, el processament d'aquestes 13 persones. Aquest escrit, a hores d'ara, encara no ens ha sigut notificat a les defenses i tampoc no, per tant, els ha investigat. I ahir vam tenir coneixement, prèviament a que ens fos traslladat a nosaltres la decisió del jutge a través de la premsa, cosa que és una constant amb aquesta causa, com ja vam denunciar des del primer moment.
Precisament, no fa masses dies també sabíem que es torna a reobrir el cas contra Tamara Carrasco després que fos absolta. Teniu la impressió que no acabarà mai tot això?
No, tenim la impressió i el convenciment que l'única forma d'acabar amb aquest sistema repressiu que és l'estat espanyol és guanyant-lo i guanyant-lo en termes democràtics, aconseguint la independència del nostre país. Mentre no aconseguim això, mentre se'ns intenti dir que l'estat espanyol s'asseu a dialogar, l'única resposta que tenim com a mitjà de diàleg, no?, per part de l'estat espanyol i dels seus diferents aparells de l'estat és repressió i més repressió, i també és l'absurd aquest, no?, que al final s'estigui negociant o es vulgui intentar negociar, malgrat l'estat espanyol s'hi negui, una amnistia mentre els poders judicial i policial de l'estat espanyol intenten a omplir les presons, no?, de presos polítics catalans.
Amb coses com aquestes, Eva, un es pregunta un mateix amb contradiccions, perquè, esclar, Alerta Solidària està format per advocats, per gent entesa en dret, i suposo que us arribeu a qüestionar com una persona és advocada, com en el teu cas, és advocada, i alhora es qüestiona un estat de dret que no funciona.
Bueno, potser és la motivació de ser advocada, no? També veure que les injustícies han de ser combatudes des de tots els fronts, no? I en el nostre cas no és només des del front jurídic que ho combatem, també, no?, amb la conscienciació política de les persones represaliades i dels seus entorns, però sí que al final el que et transmet, no?, totes les causes polítiques, recordem, no només aquelles que estan a l'Audiència Nacional, també aquelles que estan amb els tribunals més ordinaris, és que al final aquest sistema està fet, no?, per mantenir un status quo i mantenir uns privilegis que normalment desafavoreixen o fins i tot van en contra dels interessos de les classes populars. Llavors, l'única forma que tenim és posar el nostre coneixement al servei d'aquells que ho necessiten, i també, sobretot, enviar el missatge pedagògic, no?, i intentar, doncs, transmetre que l'única forma real que tenim d'acabar amb la repressió, precisament, no?, en relació amb tot el que et deia, era no amb una batalla jurídica, perquè al final ells interpreten i reinterpreten la llei, no?, fins a l'extrem, fins a trencar-la gairebé en els interessos que els interessa, no?, com en el cas de la Tamara Carrasco, que hi ha, no?, dues absolucions, dues instàncies diferents que diuen que això no és delicte i el Ministeri Fiscal recorre, no?, una miqueta els pares del Tribunal Suprem a que s'hi ratifiqui una doctrina que afectarà, i això és molt important, no només el moviment independentista. Llavors aquesta arma llancívola constant, l'única forma que tenim de vèncer-la és guanyar, no?, a través de les lluites populars el poder, perquè mentrestant ells seguiran legislant en contra nostra, ells seguiran aplicant la llei en contra nostra, i si no fem aquest treball, no?, aquest exercici de veure que aquelles injustícies que potser no ens afecten personalment ens afectaran en el nostre dia a dia, perquè què és el que passarà amb les plataformes afectades per la hipoteca quan aturin desnonaments, quan tallin carreteres, què passarà amb les vagues generals, no?, per defensar els nostres drets laborals quan tota aquesta doctrina acabi sent, doncs, que l'organització pot ser suposadament una organització terrorista, o que el tallar una carretera pot ser element terrorista, o, no?, et pot implicar anar 5, 6, 7 anys a la presó simplement per manifestar-te, serà un retrocés que no només ens afectarà als moviments independentistes, sinó a la societat en general i la qualitat democràtica global, no només de l'estat espanyol.
Queda clar. Eva Pous, advocada de l'Alerta Solidària, gràcies, fins la propera i molta sort, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, adéu, bona tarda.
Un minut i mig que ha passat d'un quart de tres de la tarda. Anem cap a Madrid també, perquè aquest matí hi ha hagut sessió de control al govern, la primera del curs polític al Congrés dels Diputats. De fet, el cap de l'oposició, Pablo Casado, i el president del govern han protagonitzat un dur cara a cara quan el líder del Partit Popular l'ha acusat de ser el pitjor president de tots els països de la Unió Europea.
Ha traicionado todas sus promesas de no pactar con comunistas, con batasunos, con independentistas. Ha escabechado a todos los que le ayudaron a llegar a la Moncloa. Cuando el presidente de un club echa al entrenador, traiciona a la afición, echa a la delantera, echa a la defensa, el que sobra es el presidente del club, señor Sánchez. Es usted ya el presidente de un gobierno fallido. Es usted el presidente del gobierno más radical de Europa, el más radical de la historia democrática de España. Y lo peor es que es usted incapaz de resolver los problemas de los españoles, porque el principal problema de España es usted.
En fin, ya veo que es lo mismo. Ya me queda claro que ustedes no van a arrimar el hombro a lo largo de esta legislatura. Usted se fue con el no, ha vuelto con el no. Usted se fue con la crispación, ha vuelto con la crispación. Pero la realidad es otra, señoría. La realidad es que lideramos la vacunación. La realidad es que vamos a liderar la recuperación económica. La realidad es que la presidenta de la Comisión Europea, de su familia política, ha dicho que en la evacuación de Afganistán el gobierno ha representado y España el alma de Europa.
Tot i les insistències dels portaveus polítics a mencionar la taula de diàleg i acusar Sánchez de traïdor per dialogar amb independentistes, el president espanyol no ha entrat al joc i s'ha limitat a defensar la seva acció de govern.
Precisament el nou paquet de mesures del govern de Pedro Sánchez, que permetran alleugerir la factura final de la llum que paguem els consumidors, ha aixecat discrepàncies a les elèctriques fins a tal punt que han amenaçat amb tancar les centrals nuclears, Anna.
En aquest sentit, el president de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Josep Maria Montagut, ha celebrat algunes d'aquestes rebaixes d'aquest matí al matí de Radio Estel. Montagut ha alertat que les centrals nuclears podrien tancar si no són viables.
Un acord d'aquest tipus col·lectiu, tampoc ho veig clar que ho puguin fer, es podrien ser acusats possiblement penalment.
Exacte.
Però cuidado, que les centrals nuclears, si no són viables, s'acabaran tancant.
Mentre les nuclears amenacen amb aturar la seva producció abans del previst, tal com apuntava Montagut, el preu de la llum torna a marcar avui un preu màxim històric, gairebé 173 euros al megawatt hora.
En aquesta línia també el subdirector general de Disciplina de Mercat de l'Agència Catalana del Consum, Albert Melià, ha apuntat al magazín del matí a Ràdio Estel que s'està iniciant precisament una campanya informativa des de la mateixa agència.
Des de l'Agència Catalana del Consum hem iniciat, estem iniciant aquests dies una campanya informativa, sobretot per assessorar els consumidors que tinguin una millor informació per com interpretar la factura de la llum, però és molt probable que en les properes setmanes sí que notem que tenim més consultes.
I més notícies. Ens acabem d'assabentar fa molt poca estona. De fet, ens ho explicava tot just fa uns minuts Ignasi Miranda, a Ràdio Estel, que el monestir de Montserrat ha escollit Manel Gasc i Oriós com a nou abat. La comunitat benedictina l'ha escollit fa poca estona en una reunió capitular en la qual hi han assistit el de monjos professors de la comunitat.
Manel Gas ja exerceix el govern del monestir a l'espera de la benedicció abacial que tindrà lloc els propers dies a la Basílica de Santa Maria.
També ens trobem a les portes de la tardor i parlem de vacunació, perquè continua sent lenta. Salut notifica 750 contagis nous de coronavirus i 7 defuncions més a Catalunya.
El Departament de Salut remarca també una forta baixada de les hospitalitzacions. 36 ingressats menys. Els indicadors de contagi es mantenen molt estables, el risc de rebrot baixa 89 punts i la positivitat és del 3,3%. Destaquen també que avui s'han administrat més de 20.000 vacunes.
I si seguim parlant de la pandèmia, també us hem d'explicar aquesta hora que un miler de pacients immunodeprimits de l'Hospital del Mar rebran una tercera dosi addicional aquesta setmana.
Segons ha revelat la coordinadora del procés de vacunació de l'Hospital del Mar, Florencia Cima, al programa Al Matí a Ràdio Estel, a l'Hospital del Mar ja s'han vacunat dues terceres parts de les persones que reuneixen aquestes condicions.
Administra Moderna y el grupo de pacientes en este momento no son todos los inmunocomprometidos. El documento que habla sobre este tema incluye a los pacientes trasplantados. Ajá. Y a un grupo de pacientes tratados con un fármaco específico que produce una disminución en el sistema inmunológico.
Sobre la resposta dels pacients, la doctora ha destacat que han notat una gran diferència. El nivell de rebuig d'aquestes persones immunodeprimides és zero respecte a la població general. També s'ha mostrat bastant favorable a l'ús del passaport Covid per fomentar la vacunació d'aquells que encara no estan immunitzats.
I anem cap a Brussel·les, que promet 200 milions de dosis extres de vacunes a l'Àfrica.
Segons ha anunciat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, el discurs sobre l'estat de la Unió Europea al Parlament, la Unió Europea destinarà 200 milions de vacunes als països més pobres on la campanya d'immunització avança molt lentament. Des de Brussel·les destaquen que es tracta d'una inversió solidària i de salut mental. I pel que fa a la repercussió econòmica, esperen que s'arribi a xifres prepandèmiques l'any que ve.
I també entra en vigor l'impost d'emissions de CO2 per vehicles contaminants, que penalitza precisament aquestes emissions de CO2.
S'aplica a turismes, furgonetes i motocicletes i l'hauran de pagar tots els que en generin més de 120 grams per quilòmetre. Per simplificar-ho, la majoria de turismes pagaran al voltant de 20 euros. Això sí, els vehicles 100% elèctrics es lliuren de pagar aquest impost a la Generalitat perquè, evidentment, no emeten diòxid de carboni.
Esclar, a aquesta hora també ens volem preguntar si les motos també hauran de pagar aquest impost, Anna.
Exacte, les emissions de diòxid de carboni no arriben a més de 6 euros, llavors no ho hauran de pagar, però si superen aquests 6 euros, llavors sí que hauran de pagar aquest impost.
Si sou titulars de vehicles i voleu saber quan haureu de pagar, això sí, ho podeu comprovar al web de l'Agència Tributària de Catalunya, on s'indica quin serà el corresponent a l'impost de CO2, és així, Anna, eh?
El període de pagament començarà demà i es podrà fer a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària Catalana, al 012, a les oficines de correus o altres vies que podeu consultar a la web de l'Agència Tributària.
Gràcies, Anna Closa. Saludem també a Olma Giró a aquesta hora. Olma, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Per parlar de plana internacional cap als nostres companys d'Andorra, ens traslladem precisament cap a aquest país perquè l'oci nocturn ja té data de tornada al país andorrà. Serà l'1 d'octubre en forma d'una nova fase d'estudi.
El govern ho ha comunicat als representants del sector en una reunió liderada pel ministre de Salut, Joan Martínez Benacet. Cal tenir en compte, però, que el Ministeri de Salut encara no n'ha definit els protocols.
I continuem a Andorra, i és que més de la meitat de les empreses segueixen afectades per l'impacte de la Covid, eh?
Així ho ha detallat l'enquesta impulsada per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis. L'enquesta apunta que la restauració és dels sectors més perjudicats i que, de fet, un 29% s'està plantejant tancar el negoci.
I, per últim, la Federació Andorrana d'Esquí, homenatge als pioners de la neu.
Lluís Molnet, Lluís Viu i Francesc Viladomat són els noms dels primers olímpics andorrans impulsors de l'esquí al país en l'àmbit esportiu i també empresarial.
Gràcies, Olma. En plana esportiva.
Esports.
Gairebé 25 minuts que passen de les dues del migdia. Xavi Toscano, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Malestar i preocupació a l'entorn blaugrana per la derrota d'ahir per 0-3 contra el Bayern de Munic en el primer partit de temporada a la Lliga de Campions.
Doncs sí, perquè després del partit la junta presidida per Joan Laporta va estar reunida fins a les 2 de la matinada a les oficines del club per valorar aquesta desfeta blaugrana. Segons apunten diversos mitjans, en aquesta reunió els directius del Barça no van prendre decisions immediates, sinó que només van parlar dels motius que havien portat a l'equip a donar aquesta mala imatge contra el Bayern i, en tot cas, a pensar fórmules per reconduir la situació. I, per cert, perquè tenim conseqüències d'aquest partit, i és que el Barça ha comunicat fa tot just uns minuts la lesió de Pedri i de Jordi Alba. En el cas de Pedri, té una lesió muscular al quàdriceps de la cama esquerra, i Jordi Alba, que de fet ja va haver d'abandonar el partit al minut 74, té una lesió al bíceps femoral. Per tant, som baixa pels propers partits del Barça. Tot això, recordem, per la derrota 0-3 davant del Bayern, que fa començar la Champions amb el peu. Al final del partit, Ronald Koeman justificava el resultat per les baixes que té l'equip.
Sobretot en ataque nos falta gente. Hay que pasar 2, 3, 4 semanas para tener más posibilidades arriba, tener más velocidad arriba. Hay que tener paciencia, no es aceptar, es intentar mejorar cosas y como he dicho antes, que si tenemos todos los jugadores disponibles en su mejor físico, yo creo que podemos aspirar a mucho más.
L'altre partit del grup que enfrontava el Dinamo de Kiev i el Benfica va finalitzar amb un 0-0 al marcador. La sorpresa de la jornada d'ahir la van donar els Young Boys suïs, que han derrotat 1-2 al Manchester United gràcies a un gol a l'últim minut.
El del Barça, però, no va ser l'únic partit dels equips espanyols. Ahir també va debutar a la Champions el Sevilla i el Villarreal.
Els dos equips ho van fer amb empat. El Sevilla no va passar de l'1-1 amb un gol de penal de l'ex-blaugrana Ivan Rakitic contra el Salzburg, i el Villarreal va empatar a 2 contra l'Atalanta.
A tot això, avui és el torn del Real Madrid i l'Atlético. Els blancs s'enfronten a l'Inter de Milà i els colchoneros reben la visita del Porto.
Els dos partits començaran a les 9 de la nit. El Real Madrid visita Milà després d'una bona ratxa a la Lliga, on ha sumat 10 punts dels 12 possibles. L'entrenador Carlo Ancelotti, que no podrà comptar amb Gareth Bale per lesió, ha parlat de com veu el rival d'aquesta nit.
Un partido complicado, Inter creo que tiene la misma estructura del año pasado, lo está haciendo bien, tiene un nuevo entrenador, nuevos estímulos. Tenemos que cuidarnos del partido, es que es claro que nos gustaría ganarlo, controlarlo, jugarlo bien, vamos por ello.
Pel que fa a l'Atlètic, el d'aquesta nit serà el primer partit de Griezmann des del seu retorn a Madrid. L'entrenador blanquivermell Diego Simeone ha parlat del que n'espera del davanter francès.
Un jugador importantísimo, con jerarquía, con talento, con gol, y que seguramente lo hará. Habrá que trabajarlo, como todos los compañeros, en su lugar de juego, donde le tendrá que tocar cuando le toque, y que esté preparado para 30, 90, 60, lo que el equipo lo llame.
Per cert, que avui a les 9 de la nit també debuta el PSG de Leo Messi contra el Chelsea. Per primera vegada es podria veure l'argentí jugant amb Neymar i Mbappé.
En ciclisme ja sabem el nom dels corredors que representaran Espanya al Mundial de Flandes, que comença diumenge.
El seleccionador Pasqual Montparler ha decidit apostar per Àlex Aramburu, Gonzalo Serrano, Iván García Cortina, Carlos Rodríguez, els veterans Imanol Erbiti i Gorka Izaguirre, i els joves Roger Adrià i Antonio Jesús Soto, que faran el seu debut en un Mundial. Pel que fa a la selecció femenina, la representants seran Mavi García, Anne Santi Esteban, Sheila Gutiérrez, Sara Martín, Lourdes Oyarbide i Eider Merino.
I potser no ve gaire de gust amb aquesta calor parlar ara d'esports d'hivern, però és que avui hem sabut que l'estació d'esquí de Baqueira Beret serà l'escenari el mes de gener de la primera de les 5 proves de la Copa del Món d'Esquí de muntanya fora pistes.
En la 15a edició d'aquesta competició destaca la novetat de la presència de l'estació aranesa. Aquest mundial consisteix en proves d'esquí i snowboard i compta amb la participació dels millors freeriders del món, entre els quals es troben l'aranès Aymar Navarro i la reusenca Núria Castan.
I per acabar, avui, Xavi, que ens volies explicar una història poc habitual en el món del futbol, eh? La UEFA veta una samarreta de l'Ajax inspirada ni més ni menys que en Bob Marley.
Doncs sí, perquè aquest l'Ajax, aquest club d'Amsterdam, va agafar l'any 2008 aquesta cançó del cantant jamaicà com a himne per acompanyar l'equip. Doncs bé, aquest any, però, han volgut anar més enllà i han convertit la tercera equipació en un homenatge a Bob Marley. Es tracta d'una samarreta de color negre com a base, però amb el verd i el groc i el vermell, uns colors identificatius de la cultura rastafari i la música reggae. El cas, però, és que la UEFA els impedeix estrenar-la a la Champions perquè alega que no es permeten altres expressions diferents a les del logo del club o dels patrocinadors.
En fi, una d'aquelles notícies, ja saps que els titulars d'esports a vegades ens sorprenen molt els diaris, que es podria titular tranquil·lament Don't Worry Ajax, Be Happy UEFA, no?
Exacte, es podria dir així.
Gràcies, Xavi Toscano, per la plana d'esports. 2:45 de la tarda. Tornem a saludar Olma Giró. Bona tarda de nou, Olma.
Bona tarda de nou, Joan.
Perquè encetem la secció de cultura amb una bona notícia, i és que tornen els castellers. També us dic que de Bob Marley i els castellers... M'heu fet ballar el cap, avui, eh?
Perdó, t'ho he de demanar disculpes, Joan.
Tira.
És que avui estem de celebració i és que una notícia esperadíssima en el món casteller.
Sí, home, sí.
Pensa que han estat més de 2 anys sense poder agafar els pantalons blancs, la camisa i la faixa durant els caps de setmana.
Sense poder escoltar la gralla.
Exacte.
Vaja.
De fet, el Procicat ha utilitzat fer castells amb un màxim de 160 castellers per colla i 25 grallers. Però, de fet, el que més m'ha sorprès d'aquestes noves mesures del Procicat és que, de moment, només podran actuar durant 15 minuts. I ara et preguntaràs, a veure, està clar que tornar a veure castells a 10 no ho tornàvem a veure després de 2 anys aturats. Uh-huh. Però encara que no siguin castells a 10, tu imagina't que entre tocar el toc casteller, entre que carreguen el tronc, que pugen els dosos, que va l'escorxador i que l'enxaneta fa l'aleta...
Els dosos i l'aleta, t'hi veig posada, amb això.
Hauria de ser una mica més petit, patiríem una mica, però la veritat és que jo crec que hauran de saber gestionar molt bé aquests 15 minuts si volen descarregar un castell, però la qüestió, que el món casteller està de celebració i en aquest sentit escoltem a Pau Ricomà, l'alcalde de Tarragona.
Al final hi haurà castell per Santa Tecla. I a més, Tarragona ofereix al món casteller un protocol d'actuació per les diades castelleres.
Doncs, com diu Pau Ricomà, podrem tornar a veure castells per la festa de les festes de Tarragona, a l'esperada Santa Tecla.
I si no m'equivoco, també es podran veure castells serà la Mercè, una Mercè, per cert, que ha exaurit en poc més d'una hora totes les entrades per als concerts del Festival Barcelona Acció Musical.
Sí, podríem dir que ha estat una autèntica bogeria perquè, res, és que en qüestió d'una hora no quedava ni una sola entrada per un dels plats forts d'aquesta Mercè, que és el Festival Barcelona Acció Musical. Suposo, Joan, que és el que tenen, no?, els espectacles gratuïts amb reserva prèvia.
Sempre.
I ara que parlem de la Mercè, tu què en penses del cartell d'aquest any?
Ai, ha agradat molt, eh? El cartell d'aquest any.
Jo et pregunto a tu. T'ha agradat, a tu, Joan?
A mi m'ha agradat molt. Saps què em passa? Que veig el cartell d'aquest any de la Mercè i no hi veig Mercè.
I què hi veus?
Rosalia.
Ai, per favor. No. Doncs jo crec que comparteixo una mica les paraules de l'artista francesa Malika Fabre, que és, de fet, l'autora d'aquesta obra, que diu que ha volgut representar Barcelona en una dona bella, però amb ve alta, eh?
Ve alta, una maca, eh?
Important, la diferència. Protectora i que mira amb desafiament, segons l'artista, és la cara de Barcelona si fos una dona mediterrània. A mi m'agrada.
Ho compro.
Gràcies,
molt.
Joan, moltes gràcies.
No podem acabar secció de cultura tampoc sense destacar que avui, precisament, ha començat el Mercat de Música de Vic, un dels grans i uns dels nostres, per excel·lència.
Sí. De fet, els carrers de Vic ja respiren aquesta 33a edició del Mercat de Música Viva. Uns carrers que acolliran a més d'una vintena d'artistes com Roger Mas, Marta Knight o el petit de Calaril fins aquest dissabte. L'objectiu d'aquesta edició, diuen, és fer d'altaveu de noves propostes de música en viu. I parlant del petit de Calaril, Joan, precisament, estrena avui nou disc al Mercat de Música Viva titulat No sabràs com acabarà la història. I si et dic això del petit de Calaril és perquè ahir l'Ara publicava una curiosa entrevista a en Joan Pons, àlies Petit de Calaril i conegut popularment pel gremi com el Bruixot de la Segarra. I al tanto, amb la divertida decla del titular, perquè diu això. Voldríem fer una gira només per llocs on facin menjar que ens agradi. Així que des d'estar al migdia, l'únic que podem dir-li a en Joan és que esperem que Vic hi trobi menjar del seu gust, no?
Escolta, amb bon fuet a Vic, eh?
Això sí,
I
això
bull,
no li negarem.
I bisbe.
doncs esperem que mengi bé, no? I si em permets el luxe, m'agradaria acabar aquesta secció cultural amb un temacle del mateix Petit de Caleril, Cau a les estrelles.
Som-hi. Escoltant el Petit de Caleril i aquestes estrelles, 5 minuts que passen de 2:45 de la tarda. A aquesta hora anirem cap a publicitat. Abans, però, deixeu-me dir-vos que quan tornem de publicitat saludarem a la portaveu d'En Comú Podem al Parlament, a Susana Segovia, per parlar precisament de la taula de diàleg. I també saludarem a Xavier Pastor, ell expolitòleg i expert en resolució de conflictes. Un conflicte com el català amb l'estat espanyol es pot resoldre? Per on ha de començar? Com ha de començar la taula de diàleg? També en parlarem amb ell de tot plegat. Anem a publicitat, tornem de seguida. Fins ara.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreixo a CaixaForum.org.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
Finestra.
Trenta-vuit minuts que passen de les dues del migdia. Aquesta hora, com sempre, que volem obrir una nova finestra que ens la porta un dia com avui Judit Caselles per saber com hem arribat fins aquí. Fa un any i mig que el govern espanyol i català es van reunir per primera vegada a la Moncloa per abordar el conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Ara bé, com hem arribat fins aquí? Judit Caselles.
Va ser el 26 de febrer de l'any passat a la Moncloa, quan Quim Torra encara era president de la Generalitat. En aquella trobada van anar-hi tant el president català com l'espanyol, a més de 7 representants per part de cada delegació. La reunió va durar 3 hores i els dos executius van emplaçar-se a veure's cada mes, com va anunciar Torra després de veure's.
La propera reunió tindrà lloc a Barcelona, doncs, durant el mes de març. I, per tant, ens hem emplaçat també amb tot unes formalitats per conduir, doncs, aquesta taula de diàleg.
Però a mitjans de març va esclatar la crisi del coronavirus i Pedro Sánchez va decretar l'estat d'alarma. Arran d'això, el compromís de seguir dialogant va quedar relegat en un segon pla.
Això sí, mig any després, Quim Torra va ser inhabilitat com a president de la Generalitat.
El Tribunal Suprem va ratificar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que inhabilitava Torra durant un any i mig per desobediència. L'alt tribunal el condemnava perquè no havia retirat del Palau de la Generalitat una pancarta a favor de la llibertat dels polítics presos durant el temps que durava la campanya de les eleccions espanyoles del 2019.
Pere Aragonès, que aleshores era vicepresident del govern, va passar a ser el substitut de Quim Torra. Mesos més tard es van celebrar les eleccions catalanes del 14 de febrer. I si bé el PSC va ser el partit més votat, Pere Aragonès va ser investit amb el suport de Junts per Catalunya i la CUP.
Aragonès va ser investit nou president al maig i un mes després es va reunir amb Pedro Sánchez i van acordar que reactivarien la mesa de diàleg al setembre.
I així arribem al setembre, però com hi arriben les dues parts en aquesta taula de diàleg?
El govern català segueix defensant l'amnistia i l'autodeterminació com a pilars bàsics per abordar el conflicte polític. De fet, Aragonès va dir a TV3 que Catalunya té com a horitzó un referèndum el 2030 abans d'una possible celebració dels Jocs Olímpics d'hivern.
El que volem és un procediment acordat. Volem que Catalunya pugui votar de forma reconeguda i si vota de forma reconeguda, com nosaltres volem, quan abans millor, i si vota de forma reconeguda abans del 2030, doncs miri, seran els primers jocs en els que podrem participar amb la nostra bandera.
En canvi, el govern espanyol aposta per l'agenda del retrobament.
Cada uno puede llevar lo que considere legítimo que deba llevar. Yo, desde luego, lo que voy a llevar es algo público que ya he hecho, que es la agenda del reencuentro, donde hay un conjunto de inversiones, de financiación, que creo que es en interés de Cataluña y del conjunto del país para aprovechar esta etapa de recuperación y de modernización.
El contingut de la taula està motiu de discrepància política durant les últimes setmanes, com també ho està la presència de Sánchez. El president del govern espanyol va posar en dubte fins dilluns si hi seria o no. De fet, en una entrevista al País va voler treure ferro a la seva figura.
A mi me parece que lo más importante no es si voy yo o no voy, lo importante es que hay avances en esa mesa. Y creo que es a lo que no tenemos que empeñar todos, ¿no?
Això va generar malestar a Esquerra, que creia que Sánchez no es prenia seriosament el diàleg. Per contraatacar, el partit va dir que si l'actitud no canviava, es replantejaria la predisposició que havia demostrat fins aleshores a negociar els pressupostos generals de l'Estat. Això ho deia la portaveu de la formació, Marta Vilalta.
Si es tanca la via de la possibilitat d'una resolució democràtica del conflicte polític, si es tanca la via de la taula de negociació, si es menysté aquesta oportunitat d'aquest instrument, és evident que és molt més difícil poder treballar per buscar alguns possibles acords, com la negociació dels pressupostos.
Després de tensions durant tota la setmana, finalment la trobada té lloc avui al Palau de la Generalitat.
L'entrevista.
Tres minuts per arribar a tres quarts de tres de la tarda. D'aquí a pocs minuts, ho dèiem, i ens ho explicava Judit Casillas en aquest reportatge d'avui, es reiniciarà una taula de diàleg que va quedar aturada per la pandèmia i de la que en forma en part Esquerra Republicana, fins ara Junts per Catalunya com a delegació de la part catalana, i el Partit Socialista Obrer Espanyol i Podem com a part de la delegació de l'Estat. Per parlar-ne de tot plegat, saludem a aquesta hora la portaveu adjunta d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya, Susana Segovia. Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres una tarda com avui.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Què n'ha de sortir d'una taula de diàleg que reinicia avui? Vull dir, és evident que avui no es resoldrà tot plegat en un sol dia, eh? Però quin n'ha de ser l'objectiu d'avui?
Crec que l'objectiu d'avui és posar en evidència i posar de manifest que la taula del diàleg és la via ara mateix, la millor via per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya, que és l'espai per donar una resposta política a un conflicte polític, que són dos governs que s'asseuen a parlar, que s'asseuen amb voluntat de continuïtat, que s'asseuen amb voluntat d'arribar a acords, d'arribar a resultats, de posar en comú allò que tenen més proximitat, també allò que els distancia, que els diferencia, d'escoltar-se, que és una de les coses que hem vist i hem trobat a faltar bastant, no?, en els darrers anys i sobretot en els moments de més tensió. I nosaltres creiem que avui és un punt de partida, és un punt de partida d'un llarg recorregut que haurà d'avançar per arribar a aquest acord i a aquests consensos que nosaltres creiem que després la ciutadania de Catalunya ha de validar.
Una taula de diàleg o una taula de negociació, s'ha parlat molt els darrers dies, eh? No ha de ser menys sorollosa del que està sent? No ha de ser a porta tancada, que no se sàpiga quan és, que no se sàpiga les temàtiques que s'hi tractaran perquè funcioni millor?
Crec que hi ha una part que és la escenificació de l'inici del diàleg, del qual, evidentment, necessitem que hi hagi aquesta escenificació i que es vegi que hi ha aquesta voluntat de posar-se d'acord i de parlar-ne. És cert que hem tingut més soroll del que calia, que moltes vegades ens entretenim. Jo crec que això hem de fer tots una mica autocrítica, eh? Els partits polítics, potser també els mitjans de comunicació, o sigui, el fet de que li donem moltes voltes i en parlem massa de detalls, de si aquest ve, aquest no ve, aquest no sé què, que no sé quant, el qui, el què, el quina hora, quin dia, quan en realitat el que importa és el fet en si, el què es parla i com s'avança. Segurament aquesta té aquesta repercussió tan enorme perquè és la primera de tota una sèrie de taules, que de reunions que nosaltres creiem que han de donar avenços, però esperem que després, i d'acord amb els dos governs que es troben avui i que pactaran la metodologia i les maneres de treballar, doncs és un espai que segurament quan ja porti diverses reunions i ja tingui un funcionament continuat, no ens semblarà tan estrany ni tan espectacular que hi hagi una taula de diàleg, sinó que ens acostumarem a que és un espai de posada en comú, de trobada, de conversa, d'escolta, de compartir i d'arribar a acords. Això és una taula de negociació o una taula de diàleg.
No? Una taula de diàleg marcada i no ens hem de fer ressò, evidentment, marcada, deia, per les discrepàncies entre els socis de govern de Catalunya i sobre qui ha d'anar o qui no ha d'anar. De fet, encara hores d'ara, la taula de diàleg, no sabem ben bé si hi anirà Junts. Les últimes informacions que ens apuntava Judit Caselles avui era que no hi aniria. Des de fons del partit anunciàvem això, que Junts per Catalunya no es presenta a aquesta taula de negociació, i de fet ahir Jéssica Albiach deia això.
Li demanem al president Aragonès que exclogui a Junts per Catalunya de manera definitiva de la taula del diàleg.
Ahir Jéssica Albiach deia això, i avui, al matí a Ràdio Estel, Raúl Moreno, portaveu del PSC al Parlament, deia això altre.
Contra més persones participin del diàleg, millor, no? Justament per això creiem que el govern de Catalunya és un govern que està format per dos partits i, per tant, doncs, que el govern, en la seva major amplitud, ha de poder estar representat en aquesta taula de diàleg. I entenem que les reivindicacions que legítimament farà el govern de la Generalitat en aquesta taula de diàleg, doncs no és no són unes posicions defensades per la majoria. Per això nosaltres reclamem des de fa temps la necessitat d'un diàleg Catalunya endins entre els partits polítics. No? De fet, jo crec que les desavinences ahir entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana posen de manifest la necessitat de que Catalunya necessitem un diàleg per intentar consensuar una posició majoritària del conjunt de la ciutadania davant del diàleg amb el govern de l'Estat.
Senyora Segovia, si Jéssica Albiach deia ahir que Junts per Catalunya, o demanava el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que Junts per Catalunya no formi part d'aquesta taula de diàleg, i avui el portaveu del PSC, Raúl Moreno, deia en aquesta mateixa emissora que com més gent millor i que si Junts hi anava, doncs millor per tothom, també hi ha discrepàncies entre els socis de govern espanyol?
Crec que són coses que són diferents, però que també tenen el mateix sentit. És a dir, el que nosaltres diem és que aquells que participin a la taula del diàleg ha de ser gent que es creu la taula del diàleg, que es creu el diàleg com una alternativa, que es creu el diàleg com una possibilitat de trobar solucions, i és com un primer requisit per seure en aquesta taula. Seure en una taula per boicotejar-la des d'abans que comenci i per estar avisant des d'abans que comenci que serà un fracàs, i estar avisant des d'abans que comenci que no servirà per res, i que, a més, ser incapaç de posar-te d'acord amb el teu soci de govern, amb el president de la Generalitat de Catalunya, de qui ha de ser la composició d'aquesta taula, doncs, efectivament, el que buscava aquesta maniobra és boicotejar la primera reunió de la taula del diàleg, és evident. En aquest sentit, és que nosaltres valorem que el que va decidir ahir el president Aragonès té tot el sentit del món, és a dir, si no vols ser-hi amb les normes que s'han pactat representant el govern, és una taula de governs, doncs, potser millor que no hi siguis, no? El president va dir que fins que Junts decideixi nomenar a membres de govern, nosaltres el que diem és fins que Junts decideixi apostar de veritat per a un diàleg i per aquell famós tit and talk que hem vist a molts dirigents de JxCat, no?, que tenien aquelles pancartes, però que ara sembla que no volen ni sit ni talk. O sigui, és bastant incoherent pretendre fer un diàleg en el qual poses totes les pegues i totes les dades possibles perquè aquest diàleg no es doni.
Fins a quin punt Podemos i, per tant, En Comú Podem pot pressionar dins la taula de diàleg perquè en surti un referèndum d'aquesta taula?
Jo crec que nosaltres el que anem allà és amb el que hem parlat, que és a trobar solucions. I les solucions no tenen tant a veure amb que hi hagi impressions d'uns i d'altres. Tenen a veure amb que tots posem les propostes per davant i veiem quines d'aquestes propostes es pot avançar i es poden arribar a resultats concrets. Nosaltres hem fet propostes que abarquen molts temes. Nosaltres creiem que s'ha de reconèixer Catalunya com la nació que és, políticament, que ha d'haver-hi una recuperació i un avenç en l'autogovern, que són coses que es poden parlar en aquesta taula de diàleg. Nosaltres creiem que el resultat d'aquesta taula del diàleg ha de ser validat per la ciutadania, com també està reconegut a l'acord entre Esquerra i el PSOE, no? A l'acord d'investidura. Per tant, creiem que el que s'ha de poder és parlar de tot i sobretot el que és important és fer passos i solucions concretes. És a dir, no quedar-nos només amb grans línies i amb grans plantejaments que potser costa molt arribar-hi, sinó anar avançant pas a pas fins a arribar a una solució que sigui satisfactòria per la resolució del conflicte.
Deixem preguntar-li per últim si es pot començar una taula de diàleg amb un dels seus components anant a declarar aquest mateix matí al TSJ com Roger Torrent.
Doncs nosaltres lamentem efectivament que el president Torrent hagi hagut d'anar a declarar aquest matí. Nosaltres, quan va haver-hi tota aquesta situació al Parlament de Catalunya, hem defensat sempre que el Parlament ha de poder parlar de tot allò que afecta i interessa a la ciutadania, que aquesta és la principal funció, responsabilitat i competència del Parlament de Catalunya. Justament quan a vegades parlem de la desafecció de la ciutadania cap a les institucions, perquè a vegades sembla que a la ciutadania li preocupen unes coses i al Parlament es parlen d'unes altres coses. Per tant, el Parlament ha de ser capaç de parlar de tot allò que la ciutadania li interessa. I això és evident que a la ciutadania li interessa. Parlar de la monarquia, parlar de la possibilitat d'una república, parlar del dret a l'autodeterminació. Per tant, aquesta judicialització del dret d'un Parlament a parlar de tot, nosaltres creiem que és un intent més de boicotejar la capacitat que té el Parlament per reflectir els debats que hi ha dintre de la ciutadania. Per tant, també pensem que justament doncs aquests intents que hi ha per part dels poders de l'Estat, alguns poders de l'Estat, com el poder judicial, que sabem que en molts casos és amb gent molt propera als postulats del Partit Popular, que el que intenten és una vegada i una altra boicotejar que això pugui avançar, però jo crec que no se n'en sortiran.
Susana Segovia, portaveu d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui a Ràdio Estel, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Una taula de diàleg, dèiem, que comença avui i que ara comentàvem amb la portaveu d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya, Susana Segovia, però com es comença a solucionar un conflicte amb unes ideologies tan contraposades? En parlem també aquesta hora amb el professor de màster i postgraus de gestió i solució de conflictes, estudis de dret i ciència política de la UOC, Xavier Pastor. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, què tal?
Professor Pastor, històricament, de què han servit les taules de diàleg i negociació?
Ah, em parles de les taules de diàleg a Catalunya o en general?
En general.
Bueno, amb les taules de diàleg amb un conflicte, precisament com diu la paraula, el que fa és deixar de passar de la violència i de les armes a seure en una taula i poder parlar. Això és un element fonamental, és a dir, que deixi de morir gent o que deixi haver-hi gent que estigui patint algun tipus d'agressió o violència per motius polítics i que es pugui parlar de tot plegat i que es pugui arribar a un acord o alguns acords que permetin pacificar i després doncs, que les societats puguin conviure en pau. No?
Per tant, la majoria han funcionat.
Quan es posen en marxa, et diria que sí. També és veritat que en alguns casos, sobretot en temes d'independència, ens trobem amb taules de diàleg que no es ven bé taules de diàleg perquè al final es troben, però no s'arriba. Entenc-me, eh? No és que no s'arribi a un acord, sinó que hi ha una part que no està disposada a parlar del que s'ha de parlar. Penso amb una part d'Europa doncs, amb processos d'independència que encara estan pendents perquè hi ha una part que no reconeix a l'altra. I, clar, no podríem parlar potser de taula de diàleg tot com estem parlant ara nosaltres, no?
Professor Pastor, vostè que és expert en precisament això, gestió i solució de conflictes, es pot partir de dues idees tan contraposades? I si és així, com es comença a parlar partint d'això?
És que es parteix de sempre d'idees contraposades. És a dir, es parteix del conflicte, i el conflicte és això, gent que està molt allunyada en les seves posicions i que potser no estan tan allunyada en els seus interessos. El que passa que d'entrada es veuen com incompatibles. Com es comença a treballar? Doncs amb apropant-se. Jo entenc que aquesta taula de diàleg, en el moment que hi ha un reconeixement per part del govern espanyol de que aquest conflicte és un conflicte polític, jo crec que això és un apropament. I quan es planteja el fet de que hi hagi aquesta taula de diàleg, és un altre apropament. El que passa és que jo crec que en aquest moment hi ha una petita confusió, o s'està generant una petita confusió, i m'explico. I una cosa eren les taules de diàleg bilaterals entre govern espanyol i govern català, però no només pel conflicte, sinó per les mancances, per exemple, d'inversions que hi havia per part de l'Estat a Catalunya, o el tema de les famoses finances o inversions que mancaven a Catalunya i que es tractaven amb una taula bilateral entre aquests governs. Sembla que, d'entrada, el que planteja potser el govern actual s'apropa més a això, d'entrada, que no pas el que seria una taula de diàleg per abordar el conflicte per la independència de Catalunya o per la posada o per l'organització d'una autodeterminació. Ho dic això perquè el fet aquest, precisament, no, doncs que es parli de moltes coses alhora en aquesta taula i que no es concentri en uns temes molt concrets. I això imagino que en la proposta de Junts d'intentar aportar polítics que no estan en el govern, el que pretenia era, d'alguna manera, pressionar el govern espanyol a concentrar l'agenda, concentrar el que es volia parlar de la taula sobre aquests temes. No sé si m'he explicat bé. És a dir...
Perfectament, professor. Perfectament.
Sí? Sí, és a dir, durant molt de temps les taules han servit per dir, escolti, Catalunya requereix unes inversions per part d'Espanya. Mm-hmm. Què pensa fer vostè? Ah, doncs arribem a això. Però ara aquesta taula no ha de ser d'això. I sembla que en algun moment, independentment que hi hagi que no es parlarà de l'aeroport del Prat, no queda clar de què es va parlar. Es va parlar de l'amnistia, es va parlar de l'autodeterminació, es parlarà d'independència, es parlarà de referèndum. De què? No? Una miqueta, penso que hi ha una mica de garbuix o de... No? No sé, m'assembla a mi.
El que no sé si la gent se'n recorda massa és que durant un temps, quan es va parlar de negociació entre el govern català i el govern estatal, el govern de l'estat espanyol, es va parlar molt d'una figura, i era la figura del relator. I fins a cert punt es va posar molt sobre la taula perquè es creia molt necessària per aquesta negociació, no? I avui, precisament, no hi és, aquesta figura. És realment necessària per una negociació, la figura del relator?
A veure... És interessant com a figura. És a dir, en un conflicte d'aquest tipus, la figura interessant és la figura d'un mediador o d'un facilitador. I m'explico. Un mediador és aquell que ajuda a les parts en conflicte a que es tornin a trobar, a que hi hagi un apropament. Més enllà de que hi hagi una taula, molt més abans. És a dir, per poder arribar a seure amb el teu enemic, amb el teu adversari, amb el teu contrincant, amb aquella persona que forma part d'un conflicte que tu no has pogut resoldre, aquest mediador el que fa és aquest apropament amb feina, amb mesos de contactes, amb parlar, amb veure quines són les posicions i els interessos. Amb un conflicte d'aquestes característiques, jo apostaria per un mediador. És a dir, el que passa que entenem que sembla que la comunicació entre les parts es dona, que és una comunicació positiva. Aleshores, potser el que fa falta és algú que faciliti, no?, que posi al damunt de la taula possibles vies de solució d'un conflicte d'aquestes característiques. I aquesta és la diferència entre un mediador i un facilitador. Que el facilitador analitza postures, posicions, taules de diàleg polítiques que s'han donat i d'alguna manera va indicant, va ajudant a les parts quan van negociant a reflexionar al voltant d'aquestes possibles vies. El relator, en el seu moment, jo crec que era un mediador per part d'una de les parts, concretament per part de Catalunya, el que es buscava era un mediador, i el que passa és que el govern de l'estat espanyol va pensar que un relator seria com una mena de, permeteu-me, d'una persona que posa negre sobre blanc, que recull tot el que es diu a la reunió, que intenta ordenar les idees perquè després també es puguin transmetre els mitjans de comunicació d'una forma ordenada i que es vagi com va avançant la negociació. Però aquest relator és això, és una persona que relata el que està passant. L'important és veure com podem fer que allò que passa a la taula de diàleg avanci i que no sigui una mica més el mateix, que no sigui anem a negociar polítiques públiques. No anem a negociar inversions, sinó anem a negociar exactament quin és el pla que ens posem, ens acordem entre uns i altres per arribar a on. I finalment cal definir si volem, si es pot, és factible un referèndum i estan totes les parts d'acord que un referèndum és factible amb les condicions que siguin o per contra, escolta, no hi ha referèndum i, o al revés. Tanmateix, deixa'm que digui una cosa.
Rapidíssimament, jo penso
que... Digues, perdona, doncs pregunta'm, que te'n m'anava avançar...
No, deia, rapidíssimament, professor, fem una cosa, perquè és interessantíssim escoltar-lo i conforme anava parlant el mateix professor Pastor, jo m'anava apuntant mil preguntes. En tornarem a parlar, si li sembla bé, la setmana que ve, sobre aquesta taula de diàleg.
Estupendo.
Que vagi molt bé. Una abraçada.
Gràcies, una abraçada.
Ens queda mig minut per arribar a les 3 de la tarda... Sílvia Muñoz, una notícia a última hora.
Els Mossos han localitzat el cadàver del que tot apuntaria que seria el pare del nen assassinat a l'Hotel Concòrdia de Barcelona el passat 24 d'agost. Martín Ezequiel Álvarez estava desaparegut des d'aleshores, però encara s'ha de confirmar. La policia científica ha d'identificar plenament el cos trobat a prop de l'aeroport del Prat.
Aquesta és la notícia d'últimíssima hora. A aquesta hora, em sembla que encara tenim a Judit Casellas al Palau de la Generalitat, pendent de si ha entrat ja Pedro Sánchez al Palau de la Generalitat o encara ens hem de fer esperar, encara ens hem de fer esperar més. No sé si encara la tenim allà o no, a falta de mig minut per arribar a les 3 de la tarda. A punt de saludar-la. Paula, tenim o no? Judit Casellas, bona tarda de nou.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, acaba d'entrar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per aquí, per al Palau de la Generalitat. Ha estat una entrada ràpida i tot apunta que Pere Aragonès l'espera dins, tot i que no l'hem vist, però fons del partit asseguren que tant Pere Aragonès com també la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, i Roger Torrent...
Fem una cosa, seguim pendent de tot plegat els informatius. Judit.